avance del desarrollo industrial, los recursos naturales del mundo resultan cada vez más escasos. La consecuencia lógica es una intensificación por parte de las multinacionales y gobiernos de la lucha por el control lucrativo de estos recursos. Mientras el ejemplo más conocido es probablemente el petróleo, el agua viene a ser su hermana impopular, más concretamente el agua fresca. La lucha por el control del agua fresca es más evidente en las llamadas regiones en desarrollo. Estas albergan una cuarta parte de la población que no tiene acceso a agua potable, convirtiéndose en un mercado a explorar tanto para las multinacionales del agua como para la industria de las ONGs. Mientras las multinacionales presionan hacia la privatización del suministro de agua, reconocen a la vez que los más pobres no tienen el dinero para pagar sus provechos. Así que a estos sectores simplemente se les corta el suministro. Los gobiernos, maniatados por la corrupción y las demandas del capital occidental, no han sido capaces de ofrecer nada mejor. Entonces, ¿qué queda? Para huir del estéril debate desde la tradicional dicotomía globalizadora entre mercado o Estado, hemos revisado variadas aproximaciones que optan por el manejo comunal, la autogestión y el control local. Creemos que estas experiencias son inspiradores ejemplos para luchas anticapitalistas y emancipadoras de toda índole y en todo el mundo. Bona nit, salutacions contrabandits i contrabandides. Comencem un diumenge més a les 11 de la nit un nou programa per la desmilitarització a Contraband FM. Això és Ones de Pau i us acompanyarem fins a les 12 i mitja de la nit. Avui, com podeu imaginar si heu escoltat aquesta introducció, parlarem dels conflictes de l'aigua causats per la gestió de l'aigua i també de les guerres de l'aigua. Farem una primera aproximació, tot i que avui en concret parlarem més de la nova cultura de l'aigua i en un proper programa parlarem més concretament dels conflictes armats, les guerres de l'aigua. Avui ens acompanyaran en Manolo Tomàs, que és un militant actiu de la plataforma en defensa de l'Ebre, de les Terres de l'Ebre, d'aquí de Catalunya, i tot seguit doncs, el podrem escoltar i tindrem una xerrada amb ell, una distesa entrevista, per dir-ho d'alguna manera, en la que ens parlarà d'aquesta nova cultura de l'aigua i de moltes altres coses. I també ens acompanya, com doncs, bé sent habitual, fa tres setmanes, doncs, a l'Àlex, que doncs, és un col·laborador del programa també. Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit a totes les contrabandistes i contrabandits.
Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez Encabo.
Sí. Algo. En estos momentos
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh?
A la redacción central de la SER han llegado ya dos de los hombres de la cadena SER que estaban transmitiendo en directo el debate de investidura. Rafael Luis Díaz y Fernando González. Rafael, ¿qué es lo que ha pasado?
En ese momento todo fue muy confuso porque de buenas a primeras vi cómo entraban guardias civiles y cómo oía disparos. Evidentemente yo oía disparos. Y entonces pues observé como un teniente coronel, que le veía de perfil nada más, por eso pude saber un poquito más tarde que era teniente coronel, por la manga izquierda, vi que le llevaba dos estrellas de ocho puntas, y entonces vi como este señor apuntaba con una pistola nada más y nada menos al presidente del Congreso de los Diputados, que no pasa nada. No,
un momento, Rafael, un momento, que nos llega en este momento un flash de la agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el teniente coronel Tejero y 200 guardias civiles.
Es Tejero.
Ja ho heu escoltat, aquest era doncs el vídeo que va poder gravar Televisió Espanyola el 23 de febrer de 1981, exactament doncs aquest dimecres farà 30 anys. Va ser l'intent de cop d'estat personificat amb la figura del coronel Tejero.
Teniente coronel
Tejero. I doncs serveix una mica per fer aquest recordatori d'un fet històric que tampoc entrarem a analitzar-ho, però sí que doncs no podíem deixar passar en un dia com avui. També hi ha una pel·lícula que està...
No, i és bo recordar la història perquè no es pot ni repetir. S'havia de recordar, encara que no hagi passat aquesta trista efemèrides, que va ser trista per com se'ns ha explicat i què va passar realment, però banda d'interpretacions històriques a part, el fet és que els que continuen tenint el poder doncs estan amb la connivència de poders fàctics com els que van intentar imposar-se llavors, i no està de més a recordar aquella posada en escena tan espectacular de fa 30 anys.
Molt bé. Bé, abans d'entrar a la pel·lícula doncs sí que s'ha de fer aquesta ressenya històrica, i jo aquesta pel·lícula que s'estrena el mateix 23F no l'he vist, sí que està bastant anunciada, però bueno, en qualsevol cas ens podria servir d'alguna manera per debatre, però sempre és perillós això de recórrer a les pel·lícules per fer debats històrics. Tenim ja una trucada que us havia anunciat a la presentació del programa, no sé si ho ha arribat a dir, que tindrem el Manolo Tomàs.
Sí que ho has dit, Jordi, sí.
Molt bé, i ja el saludarem directament. Hola, bona nit, Manolo.
Hola, bona nit.
Molt bé, t'escoltem. Estàvem fent una mica el comentari sobre el vídeo del 23 de febrer de 1981, l'intent de cop d'estat. Tu te'n recordes?
Home, i tant que me'n recordo, va ser una cosa molt impactant. A més, bueno, ho vaig viure bastant intensament, sí.
Molt bé, anem a dir que ens estàs parlant des de Tortosa mateix, és correcte?
Tortosa, sí, el que passa que aquell dia jo estava treballant a una empresa metal·lúrgica amb un torneig del Vallès, Infresa, i tenia una responsabilitat sindical amb el ram del metall, i bueno, va ser una nit, tard de nit, bastant complicada.
Molt bé. Diguem també... a modo de presentació, que tu ets membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
Sí, correctament. Soc membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Des de fa molts anys que estic lluitant o participant en tota activitat en defensa del riu, per a la cultura de l'aigua, i d'alguna manera té que veure també un conjunt de problemàtiques que tenim a les Terres de l'Ebre, que, bueno, que d'alguna manera estem tractats o vistos com un territori exòtic, però en realitat som unes comarques bastant deprimides o apartades de la situació general que hi ha al país.
Doncs el llibre, sisplau. Gràcies. Entesos, estàvem aquí, estic amb l'auricular a la taula i també amb l'auricular a Tortosa.
Manolo, a mi m'ha cridat molt l'atenció d'una persona amb una trajectòria tan dilatada com la teva amb la lluita en defensa de l'Ebre, que precisament el 23F estiguessis fent tasques sindicals al ram del metall, i no deixa de ser curiós, no?, que una persona tan vinculada al moviment social i tan combatiu com el de defensa de les Terres de l'Ebre, del dret a l'aigua i tal, hagi estat abans sindicalista, i això potser és una cosa que la majoria de contrabandistes desconeixien, perquè la teva faceta pública no és destacat pas per això. Ah, aprofito per presentar-me, que sóc l'Àlex, que potser a mi no m'has escoltat a l'entrada que m'ha fet el Jordi. No. Sóc col·laborador aquí del programa des de fa 3 setmanes.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Bueno, jo, la meva formació és sindicalista. Jo treballo des de 16 anys, legalment, des dels 14 il·legalment. He estudiat per la nit, però bàsicament la meva formació inicial, que en l'època de final del franquisme, és sindicalista, i vaig participar molt activament en el moviment sindical al Vallès Oriental, bàsicament a la zona de Montornès. I, bueno, fins que per la crisi, el que seria tot el problema de la siderúrgia, no? El desmantelament de l'empresa de siderúrgia.
Parlem de la crisi del petroli a l'any 73.
No. Va haver-hi la crisi de l'estat espanyol en la siderúrgia, jo era polidor. I,
sí, parlem de la desindustrialització als anys 80.
Sí, i llavors vaig tornar cap a Tortosa, que jo soc de Tortosa, i, bueno, d'alguna manera em vaig començar a buscar-me per Tortosa, i, bueno, estic molt content, tenia ganes de tornar-hi, i aquí, pues, d'alguna manera, pues, l'activitat sindical va anar canviant, fins que vaig començar a participar en activitats en comitès de solidaritat de Nicaragua, d'Amèrica. Vaig estar a Nicaragua. I...
O sigui, vas anar a donar suport a la Revolució Sandinista, que va començar l'any 79.
Vaig aportar un projecte d'aigua.
Projecte d'aigua.
En l'època de la Revolució Sandinista, van aportar un projecte d'abastiment d'aigua a un poble, que havien vist que no tenia accés a aigua potable. Llavors vam fer un invent d'un ariet i...
Un ariet, has dit?
Sí, una manera d'impulsar aigua.
Esteu en les primeres fases de la cooperació, el desenvolupament en temes d'enginyeria. Era una faceta que havia de remarcar, no? Que primer va passar la solidaritat internacional cap a la solidaritat cap als propis veïns, no? Sí. Bueno, és molt, molt interessant aquest apunt històric sobre la teva vida.
Sí.
Realment tenia molta curiositat, Manel, i Manolo, i esperava poder-te trobar avui a Barcelona, però no sé per què m'havia imaginat això, si, esclar, si demà treballes, segurament, no?
Sí.
I, bueno, una mica difícil, no?, tornar a Tortosa després.
Sí.
Bueno, Jordi, què anaves a dir?
No, que anava a dir que anem a centrar una mica el tema d'avui.
Vale.
El Manolo Tomàs és molt conegut a les Terres de l'Ebre. Potser aquí a Barcelona no, malauradament, i això pues, potser és un exemple més de la fractura que hi ha en moltes lluites, com pot ser l'antinuclear també, entre els moviments de Barcelona i els de les Terres de l'Ebre. Però en qualsevol cas...
el que ens interessa és una mica anar al tema, que és el de la nova cultura de l'aigua, no? Llavors, per començar, des del començament, què és això de la nova cultura de l'aigua i com ho podríem explicar breument, Manolo? Com ens ho pots dir, això?
Bueno, la nova cultura de l'aigua és una alternativa que vam estar treballant un grup de persones, però bàsicament persones de la universitat, però on hi havia també activistes, que la vam estar treballant des de mitjans dels anys 90, o que seria entre l'any 93, 94 i 95, a partir que vam veure que la problemàtica de la gestió de l'aigua, la gestió dels rius, era una problemàtica que tenia implicacions molt fortes d'interessos econòmics i financers molt poderosos, no? de grups de pressió grandiosos, grans multinacionals que estan fent negoci a costelles de, pues bueno, de que la gent pues, té dret a l'aigua i té dret a l'accés a l'aigua i obri l'aixeta i no sap el que hi ha detrás. Llavors vam veure, ja portàvem una experiència molt dilatada d'intents de gestionar l'aigua a l'estat espanyol sobre la base de grans infraestructures hidràuliques, grans canonades, transvasaments, no?, que en principi se defensaven com a beneficiosos per a la societat, però en realitat qui es beneficiava detrás de tot això eren les hidroelèctriques, les constructores i grans centres financers, no? Llavors vam veure, després d'una lluita que es va tindre l'any 93 contra el pla hidrològic de José Borrell, que ja proposava un gran transvasament de l'Ebre, i esta era, jo ho vull dir perquè sàpiga la gent que ens escolta, que això ja va de molt antic, esta era la quinta proposta de transvasament de l'Ebre des de l'any 73 que ens enfrontàvem. Vam veure que vindria una pròxima, perquè el 93 se van poder tapar, molta gent de Catalunya no ho sap, però aquí vam lluitar bastant, vam veure que la propera seria molt més dura, no? I que per tant havíem de treballar no tant l'oposició, sinó alternatives, no? O sigui, ens volíem adelantar a una hipotètica proposta de travessament de l'Ebre, que al final va vindre l'any 2000-2001 amb el Partit Popular, amb alternatives en el qual solucionéssim els problemes que els hi han de veritat de la gestió de l'aigua, no només a la que seria la Catalunya central, sinó al País Valencià, a Múrcia i a Almeria, no? I llavors va anar un professor de la Universitat de Saragossa, Javier Martínez Gil, amb el qual treballàvem, que se li va ocorrir, bueno, va fer un llibre, que es deia Nova Cultura de l'Aigua, que va ser, d'alguna manera, el detonant de tot això, no? Llavors, la Nova Cultura de l'Aigua, bàsicament, és un conjunt de propostes que van dirigides a intentar donar una sortida a la gestió de l'aigua, dels rius, de les masses d'aigua subterrànies, fent possible el que seria el desenvolupament, entre cometes, o el dret a poder tindre aigua en bones condicions per a consum humà, però al mateix temps preservar tot el que seria els espais naturals, els espais mediambientals, que en realitat són propietat o són patrimoni de tota la societat, mentre que l'altre està molt lligat a interessos molt concrets. I el conjunt d'aquestes idees tenia dos blocs. Un era unes propostes de canvi de gestió, no? Canvi de gestió d'una gestió que s'està fent de fa 200 anys a tota la península ibèrica, unes postures de democratització dels organismes de decisió o de gestió de l'aigua, les confederacions, les agències, són organismes molt complexes, molt, molt, molt grans, però al mateix temps, bàsicament, molt dominats o per lobbies, no? Per exemple, aquí a la Catalunya Central, ni Generalitat, ni ACA, ni ningú mana Agbar, o Suez, o sigui, els bancs o les caixes que hi haguen detrás, no?
Sí.
Pues això passa en més llocs, no? Per tant, el que buscàvem era democratitzar la gestió i al mateix temps fer propostes molt concretes que anessin lligades al dia a dia de la gent, no? Per exemple, el tema en vez de fer incidència en la gran construcció de grans infraestructures com grans embassaments o grans canonades o grans canals, pues fer incidència en el que seria en el tema de la reutilització de l'aigua, la preservació, una política de residus industrials per a que no es contaminés, perquè aigua n'hi ha. I, per exemple, en la sequera de l'any 2008 a la Catalunya Central s'estava intentant forçar el travessament de l'Ebre des del sud, com s'està fent ara el travessament del Segre des de Lleida, no? I hi ha una gran massa d'aigua molt gran, subterrània, a les comarques centrals, però està contaminada, no? Està contaminada, sí. Pues, perquè per lo que seria tot la falta de política de residus industrial, com per les granges de purins i per altres coses i tal. Però, bueno, la nova cultura de l'aigua que intenta és...
Com un país a porcs, no. Doncs...
Àlex.
Tenim l'aigua contaminada, no? Diuen que hi ha més porcs en aquest país que persones, no? Pràcticament, tot i que n'hi ha alguna persona que potser és més porca que altra. I realment és un problema molt greu, no?, de la contaminació dels aqüífers. O sigui, aquesta alternativa que plantegeu, o sigui, ara mateix...
Un segon, sisplau.
...és viable o no, Manel?
Àlex, un segon, sisplau.
No, és viable, el que passa és que és totalment viable. El problema és quins interessos mouen la gestió de l'aigua. Per exemple, quan teníem el problema de la sequera a Barcelona el 2008, plantejaven una canonada per portar l'aigua de Tarragona cap a Barcelona en un termini de 6 mesos, cosa que és una tonteria com una catedral perquè és pràcticament impossible, i era una solució molt cara, una solució molt impactant, i ningú mos donava explicacions de per què no perforaven els aqüífers de la mateixa Barcelona per agafar l'aigua. I el tema és molt senzill, és que l'empresa que gestiona l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona té una divisió de construcció de noves infraestructures, però no té una divisió de pous, una divisió d'aigües subterrànies. O sigui, hi ha una espècie d'interès de negoci, no? O sigui, no sé com explicar-ho així molt ràpidament.
Els polítics estan venuts al capital, claríssimament, es pot dir així, no?
Però,
bueno, en aquest cas no estan ni venuts, és el capital qui gestiona directament el tema, o sigui...
No pinten res, els polítics.
Sí, no, en el tema de l'aigua els polítics no pinten res. Jo, a mi em fa gràcia quan surt un polític dient farem, si no fan ni desfan, o sigui, segueixen un guió. Mireu, han canviat des de l'any 1973, que fa molts anys, no, vaig fer números i han canviat, crec que 10 vegades, el govern central, i hi ha hagut 5 presidents. I des de l'any 73 ens han fet 8 propostes de transvasament de l'Ebre, no? Llavors, clar, dius, en tants de canvis polítics, en tant de canvis de president, com és que segueixen havent les mateixes propostes i les mateixes polítiques? Perquè la gestió de l'aigua, igual que la gestió del telèfon, del gas o de la llum, és una cosa que està feta sota grans interessos privats i polític que aquí va de passo i ojo, no me toques esto, que igual te quito los créditos, per entendre-nos, no?
Està clar.
És una cosa que nosaltres aquí la tenim molt clara. Sabem que per aquí no es pot enfocar el discurs perquè, bueno, pues perquè pues la gent s'enfada i tal, han de fer, per tant, l'enfoquem pel tema de la pedagogia, de que les coses se poden fer d'una altra manera, que no cal liquidar un riu per a fer determinades polítiques, també determinades polítiques urbanístiques pues igual no són les millors, potser podrien suavitzar o canviar, o inclús se podria ficar damunt de la taula el model de país que tenim. Possiblement no estem fent un país pues equilibrat, possiblement estem concentrant massa interessos en l'àrea metropolitana de Barcelona i el corredor de Tarragona, i possiblement podríem tindre una planificació diferent. Aquesta és la reflexió que fem des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i des de la nova cultura de l'aigua. En realitat,
Manolo,
quan parlem de l'aigua, sí, estem parlant de territori. I llavors, clar, nosaltres, perdoneu que continuï, no? A vegades hem de ser molt humils, hem de ser molt pegats en terra perquè la gent entengui que no s'està en contra de ningú, que no s'és insolidari, sinó que el que s'està defensant és un model territorial diferent més, i un model de gestió de l'aigua que no comporti la liquidació dels rius, no? Perquè els rius són de tots i la gestió de l'aigua se'n beneficia uns pocs, entre altres coses.
Molt. Manolo, deixa'm fer un parèntesis. A veure, anem a intentar ser breus amb els comentaris que fem entre els tres,
vale,
perquè si no anem enllaçant una cosa amb l'altra i aleshores... A veure, estàvem intentant definir la nova cultura de l'aigua i aquí hem entrat en anàlisi de tot tipus, des de plans hidràulics, a nivell de lleis, hem comentat també alguna lluita per la defensa de l'Ebre, l'antitransvasament, hem parlat dels polítics, de les multinacionals. Bé, està clar que no és complicat això i que hi ha molts factors, però estaria bé intentar doncs, anar destriant un per un d'alguna manera els més importants. Jo et faria una pregunta també per tornar una mica a incidir, intentar subratllar això de la nova cultura de l'aigua, que pot semblar una cosa ideològica o filosòfica, i està clar que no ho és, que és una qüestió de supervivència en molts casos, i en altres doncs, també és una qüestió doncs, econòmica de privatitzacions i interessos, no? Però sempre en qualsevol cas és un bé escàs. I per tant, també aquí la definició de l'aigua també seria una cosa interessant que, si vols, la podem fer ara per intentar també entendre això, perquè l'aigua què és, no? Llavors jo et preguntaria, la definició de la nova cultura de l'aigua serviria també en un entorn com és el del riu Nil, que és el riu més llarg del món, que no només passa per Egipte, sinó per un munt de països, des d'Etiòpia, Sudan, Egipte, Uganda, Kènia, Tanzània, Burundi, Ruanda...
Totalment, i el Danubi, sí, de fet, o sigui, la idea de nova cultura de l'aigua és una idea universal. El que passa és que aquí parlem de mesures concretes, però el tema de preservar els recursos per a que estiguin en bones condicions per a ser utilitzats en el que sigui l'activitat humana i al mateix temps complir una funció mediambiental, perquè no sé, ja m'has nombrat el Nil, precisament el Nil és un riu que a partir de la construcció de la presa de Suan i s'han generat uns problemes molt greus en el que seria en la qualitat i en la quantitat d'aigua en el tram final del riu, i uns problemes molt greus en el delta del Nil, i una catàstrofe important en la pesqueria de l'anxova a aquella part del Mediterrani, no? O sigui, el tema és el següent, és aplicar el sentit comú en la gestió, és saber quanta aigua hi ha, on està, en quines condicions, com s'utilitza, què es paga per ella i com se retorna a la natura, perquè lo que si fem com ha passat amb el riu Segura a Múrcia, que es trenca tot el cicle de l'aigua, bueno, pues està, no només desapareix, sinó que genera un problema socioeconòmic i mediambiental molt important. Per tant, sí que és veritat que és un concepte universal, el que passa que, clar, el dia a dia t'enfrasques en qüestions molt concretes, no?
Mm-hmm. Molt bé. Si et sembla bé, tenim un article per aquí del setmanari de la Directa, que, si no recordo malament, és del gener, Àlex?
És del 22 de desembre del 2010, la setmana del 22 de desembre.
Uh-huh. I parla sobre les guerres a la zona del Nil, també, precisament.
L'epígraf diu: Egipte, els conflictes per l'aigua a l'Àfrica despunten com a imminents i sagnants. I l'article es titula: Ressonen tambors de guerra al riu Nil.
L'escoltem, Manolo, i després fem algun comentari.
Correcte.
Anwar al-Sadat, quan encara era president d'Egipte i havia firmat els acords de pau de Camp David amb Israel, va assegurar que l'únic que portaria el país a un nou conflicte armat seria l'aigua. 30 anys després, les seves paraules comencen a sonar com una premonició fatídica. L'aigua del Nil, el riu més llarg del planeta, està portant els països de la seva conca a un conflicte diplomàtic amb conseqüències difícils de preveure. El mes de maig, Etiopia, Uganda, Tanzània, Kènia i Ruanda van signar l'anomenat Acord Marc de Cooperació per l'Aigua del Nil per establir una nova distribució d'aquest bé bàsic. Burundi i la República Democràtica del Congo hi van donar suport, tot i que encara no l'han signat. El Sudan i Egipte s'hi van oposar fermament. Aquests acords són fruit de dècades de negociacions frustrades, finançades pel Banc Mundial i llargament criticades per organitzacions socials dels països implicats per l'enorme secretisme que les envoltava. L'acord actual pretén revocar l'anterior tractat colonial de 1929, a través del qual el Regne Unit havia donat plens poders i dret de vet a Egipte en relació a qualsevol projecte hídric al riu Nil. El segon acord bilateral entre Egipte i el Sudan, l'any 1959, va reforçar el control gairebé monopolista del Caire sobre el riu. Uns acords que la resta de països fa anys que denuncien com a injustos perquè no els tenen en compte. Egipte i el Sudan controlen el 88% del cabal del riu, uns 84.000 milions de metres cúbics, tot i que el curs fluvial abraça 8 països més. L'any 2010, Uganda va arribar a demanar compensacions econòmiques a Egipte pels acords perquè consideraven que havien permès el desenvolupament econòmic del país a costa de la resta de països del Nil. Des del Caire, ràpidament, l'assumpte es va declarar com un tema de seguretat nacional i Egipte va reivindicar els seus drets històrics sobre el riu. Els ministres egipcis d'Afers Legals i Recursos Hídrics van apressar Mubarak perquè actués i fins i tot encetés un conflicte armat, extrem que no es va arribar a concretar, doncs els intents de conduir la situació diplomàticament fets els darrers mesos han fracassat. Fa unes setmanes, el primer ministre d'Etiòpia, Miles Tenawi, va amenaçar a Egipte de no poder guanyar una guerra sobre l'aigua del Nil i el va acusar d'intentar desestabilitzar l'internament del seu país donant suport a petits grups rebels, cosa que va ser ràpidament negada des del Caire. Uganda també ha denunciat públicament que tem un atac egipci imminent. El paper d'Israel en el cas. Els pols més importants es troba entre Addis Abeba i el Caire. Dues terceres parts del cabal del riu surten de la font del Nil Blanc, situada en terra etíop. És per això que aquest país, amb greus problemes de sobrepoblació i fam, i amb un dels índexs de creixement demogràfic més grans del continent, ha construït 5 preses durant la darrera dècada, i actualment ha iniciat la construcció d'una central hidroelèctrica per valor de 1.400 milions de dòlars. Egipte, amb una demografia en augment constant i una economia totalment dependent de l'aigua del Nil, un terç de la població activa treballa al sector agrari, està preocupat pels efectes que poden suposar aquestes preses. Des d'Egipte s'assegura que rere els interessos etíops sobre el Nil s'hi troba Israel, que té en Addis Abeba un dels seus aliats africans històrics i en l'aigua una de les seves preocupacions més importants.
ondesdepau.contrabanda.org.
Doncs aquest era l'article de la directa que, doncs, com deia, encara estava en Mubarak presidint el règim que, després de 18 dies de revolta, doncs, ha caigut, però l'exèrcit segueix, doncs, amb aquesta junta, d'alguna manera, doncs, és un cop d'estat, possiblement, d'entrar dins d'aquesta catalogació, i volíem fer aquest anàlisi abans, però no hem tingut temps i potser el farem al final. Sí que ho diem perquè durant tots aquests dies de revoltes, doncs, el programa no havia fet cap comentari, evidentment, doncs, estem a la White, estem atents a aquestes informacions, a aquestes revoltes que estan havent-hi. Aleshores, aquest article, que es titula Ressonen tambors de guerra al riu Nil, ens comenta diverses coses interessants i potser, doncs, per agafar algun exemple que sigui comparable, podríem parlar dels embassaments. Manolo, escoltaves bé la lectura que ha fet l'Àlex?
Sí, no, molt clara, molt nítida, i m'ha deixat bastant, per un costat, una novetat, no coneixia els acords que han pres els països, i la segona part era més coneguda, perquè és el problema sempre dels embassaments i el problema de l'ús que es fa de l'aigua, no? O sigui, jo penso que això és un problema que és universal, no? Si parléssim de l'Indo, a Pakistan passa el mateix, no? O sigui, i també passa el mateix a l'Ebre, per exemple, no? D'altra manera, una cosa que és molt llarga d'explicar, però que ha passat a una escala més petita, i és el tema de qui és l'aigua, com s'utilitza, i sobretot quan se parla de la gestió d'una conca, no?, hidrogràfica. El debat és si la gestió d'una conca té que ser integral, des de la capçalera fins a la desembocadura, o té que ser parcial, no? I aquest debat també està aquí a la península Ibèrica, no? O sigui, la normativa europea diu que ha de ser integral, però el govern espanyol creu que ha de ser per comunitats autònomes. I clar, el mateix passa... És un problema molt complex de solucionar, i quan hi ha exèrcits, hi ha amenaces, o hi ha interessos militars i polítics de la envergadura que acabo de comentar l'article, encara és molt més complex. De totes maneres, una cosa en certa l'article és que els conflictes del futur seran sobre l'aigua. De fet, en els últims 20 anys hi ha hagut 140 conflictes militars sobre l'aigua, no? I precisament un dels més importants és el d'Israel i Palestina, el control de l'aigua.
Sí, l'article el citava, però això tenim una altra crònica, diguéssim, una altra anàlisi del conflicte, doncs, dels Alts del Golà entre Israel i Cisjordània i també, doncs, evidentment, de rebot amb els territoris ocupats de Palestina. I ho comentarem després. No sé, jo et comentava una mica això dels embassaments, perquè aquí a l'Ebre també n'hi ha d'embassaments i el cabal del riu al final també és important, no? N'hi ha molts tipus d'embassaments, se n'han fet al llarg de la història. Tu com valoraries això? Aquí potser hi ha megaprojectes, però potser se'n fan més als països del sud, els anomenats països del sud, sí que hi ha grans megaprojectes, inclús amb els fons monetari internacional afavorint aquest tipus de projectes, que provoquen molts desplaçaments de milers de persones. Llavors, aquí a Espanya, com podríem descriure la incidència dels embassaments dins d'aquesta nova cultura de l'aigua que estem intentant difondre, no? Quina és la contradicció, el problema dels embassaments?
Sí, dues coses. Tant a Àfrica com a Sud-amèrica és el Fons Monetari Internacional el promotor de la política d'embassaments, i sense tindre en compte els interessos de les poblacions. És una política especulativa, una política estratègica de destrucció de territoris i al mateix temps de generació, de generar, bueno, pues un tipus d'economia molt concreta, però ara aquí no m'ascendré. A l'Ebre. A l'Ebre hi ha 120 embassaments actualment i 100 projecten, 12 de grans i una trentena de petits. L'Ebre és un riu bastant regulat. Quina és la funció dels embassaments? Bàsicament, els embassaments, la funció que tenen són dos: producció hidroelèctrica o per a regadiu. Hi ha un tipus d'embassament que és lo polític, que no, però bueno, és fonamentalment és per això. Llavors, quin problema hi ha quan se construeixen embassaments? Quan se construeixen embassaments, normalment el que fa és trencar tot el que seria tot el sistema mediambiental del riu per un costat, i per altre costat se genera tota una activitat o una sèrie d'interessos al voltant de l'embassament que moltes vegades fa que se n'oblidin de que aigües avall de l'embassament també hi ha vida, però sobretot també hi ha dret a la vida, no? Llavors, el conflicte que hi ha bàsicament a l'Ebre és en que és un riu bàsicament excessivament regulat. Hi ha excessivament masses d'aigua retingudes que no tenen una finalitat molt concreta i que damunt provoquen una distorsió en el que seria el règim del riu i provoquen un fet que és bastant greu, que és una política d'especulació en quant a la gestió d'aquestes aigües. Això té conseqüències bastant importants, sobretot a la gent que vivim al tram final, a la desembocadura, i estem al delta, perquè distorsiona, per un costat, la quantitat d'aigua que baixa, el cabal d'aigua líquida que baixa, en la qual cosa, per exemple, estem patint des dels últims 10 anys, hi ha una cosa que molt poca gent sap, és que l'Ebre durant 10 mesos a l'any no desemboca la mar, sinó que és la mar que entra 40 quilòmetres riu a dins, no? L'aigua salada i tal, és un problema mediambiental en quant a salubritat de l'aigua, i al mateix temps la construcció de tants embassaments provoca un fet que té conseqüències bastant importants i greus, i més agreujades pel canvi climàtic, i és en què l'aigua dels rius porta dos cabals. Una és l'aigua líquida, l'altra és els llims, les arenes sòlids. El delta de l'Ebre necessita aportacions d'arena per a poder-se mantenir la seva estabilitat, però no només el litoral respecte al mar, sinó la seva alçada, el que seria evitar un efecte que està ja constatat científicament, que és l'esfonsament del delta de l'Ebre, no? Llavors, els embassaments el que fan és baixar, o sigui, retindre la quantitat d'aigua que baixa cap a la desembocadura i després retindre els llims. Això provoca problemes mediambientals molt importants i, a més, problemes que si no se solucionen pot provocar en un termini no molt gran d'anys, estem parlant de 20 a 40 anys, la inundació d'un percentatge molt elevat del delta. S'està parlant del 40% del delta, en la qual cosa doncs no només se produiria un problema mediambiental i ecològic, sinó també socioeconòmic, perquè hi ha poblacions que estan molt a prop del mar.
Molt bé.
Aquest és el problema que tenim, bàsicament, en referència als embassaments que hi ha a l'Ebre i que es pretenen construir. I la tercera és que he dit abans que hi havia embassaments hidroelèctrics i regadius. Hi ha un tercer tipus d'embassament, que seria Itois, Iesa i Rialp, no?, que són embassaments que la seva funció és acumular l'aigua de l'Ebre per a trasbassar. Són embassaments ja previstos al Pla Hidrològic del Partit Popular, refrendats pel Partit Socialista Obrer Espanyol, ratificats pel tripartit, suposo que el govern actual català li faltarà temps també per ratificar-los, i que són reserves estratègiques per a trasbassar, tindre l'aigua suficient per a trasbassar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona a través d'un canal que es diu Segarra-Garrigues i cap a València a través d'un canal que es diu Xarta-Sénia. Aquesta és la problemàtica dels embassaments i l'afectació que té sobre el tram final del riu, sobre el delta i sobre les quatre comarques catalanes del sud de Catalunya és catastròfica, és impactant.
Vale. A veure, tenim aquí la pàgina web de la xarxa per una nova cultura de l'aigua, que és www.xnca.org, que són les inicials de xarxa Nova Cultura Aigua, i aquí, per exemple, hi ha el manifest del maig del 2010, l'Ebre sense cabals és la mort del delta, rius amb aigua, rius vius, i qui vulgui doncs, pot connectar-se, llegir aquest manifest d'alguna manera que resumeix doncs, quin és el problema del cabal de l'Ebre com de molts altres. Hi ha un munt d'associacions i col·lectius que signen aquest manifest, que deu coincidir amb la manifestació que es va fer.
Sí.
Llavors, no sé si et sembla bé. Bueno, Àlex, tens alguna pregunta? O passem al tema una mica més de les lluites i les estratègies de lluita per defensar doncs, no només el territori, sinó aquest model de nova cultura de l'aigua.
A mi el que m'interessa sobretot és allò que podem fer cadascuna de nosaltres des del nostre més àmbit proper, a banda de mobilitzar-nos, no? Està clar que cal denunciar el poder tan desorbitat que estan adoptant a les poques mans dels buròcrates de les corporacions i els titelles dels polítics que no fan res més que seguir-los i ballar-los l'aigua. I el que m'interessa és què podem fer nosaltres per mirar de consumir de menys d'aquest recurs tan escàs i tan preciós i que malauradament tanta part de la població mundial n'està exclosa i que hem de ser conscients a l'hora de rentar-nos les dents a dutxar-nos o comprar un determinat producte que ha estat elaborat gastant més o menys aigua per aconseguir-lo.
Jo crec que hi ha dues actituds importants. Una és la personal, ho acabes de dir tu molt bé, l'actitud personal, cívica, no? L'actitud de saber que, bueno, que és un recurs que... No és veritat que sigui escàs. És escàs en bones condicions per a ser utilitzat. Però si se descontaminés tota la massa contaminada que tenim, no és realment escàs. Però bueno, és igual. Acceptem el terme escàs, que escàs és en bon estat d'ús, no? Perquè aigua dolça n'hi ha molta, el que passa que una part molt important està molt contaminada, no? Però bueno, és un bé escàs. Jo penso que és important l'actitud personal, com ho has dit molt bé, quant a l'ús diari, això és important perquè és una actitud cívica molt, molt, molt important, perquè d'alguna manera te genera, pues bueno, per el que sigui, el tema d'una certa autoritat, tu fas el que pots per preservar els recursos, no? I un altre tema és el tema col·lectiu. El tema col·lectiu, nosaltres entenem que detrás de l'aigua hi ha un negoci molt gran que moltes vegades no té res que veure en el que seria la gestionar per a la societat. Llavors la pregunta, la cosa que nosaltres enfoquem és la qüestió crítica, el preguntar el per què. Per què se gestiona l'aigua de determinades maneres a determinades poblacions? Per què el Ter se desvia cap a Barcelona. Per què tantes hectàrees de nous regadius? Qui els paga? O sigui, jo penso que d'alguna manera és impulsar. Per què la destrucció sistemàtica de les masses d'aigua? Per què no se soluciona el problema de la contaminació de Catalunya Central, els purins? Jo me recordo que la setmana abans de la manifestació de Barcelona d'esta primavera passada, no? Me'n recordo que hi havia un conseller, sembla que es deia Elena, quan nosaltres també vam denunciar la contaminació que hi ha de purins a la Catalunya Central, va dir, el port català no es toca. Quan va dir el port català no es toca, van pensar també en què està pensant, no? Llavors, o sigui, preguntar col·lectivament el per què. O sigui, no deixar impunes determinades decisions de les autoritats que diuen no, ho fem pel bé de la població, per exemple.
I una porra pel bé. No saben el que és el bé públic. Aquesta gent només saben el que és el benefici econòmic, el benefici crematístic, allò que es pot comptar amb diners, amb euros, amb
però
cash.
Este benefici...
Aquest diner no es menja ni es veu. Aquesta és la diferència. Clar. És gestionar lo públic o lo privat en funció dels diners o en funció d'allò que és comú i que és necessari per tothom, encara que sigui molt abundant. És una qüestió de, no de gestionar ni lo públic ni lo privat, sinó de gestionar allò que és comú, allò que és necessari per la supervivència de totes les persones.
Molt bé, aquest és l'ideal.
Aquesta és la revolució cultural que hem de fer, passar a demanar que gestionem democràticament allò que és comú a tot el que la persona necessita per sobreviure. I això ho hem de fer col·lectivament. No ho hem de delegar en mans de ni polítics ni d'empreses privades que gestionin els recursos bàsics per la nostra supervivència. Això és regalar-los la nostra vida. Això és entregar-los al nostre futur. Això és vendre's. Això és inconsciència.
Totalment d'acord. Molt bé, hem rebut un missatge aquí, més canya els titelles, i la reacció ha sigut immediata. Ja hem escoltat l'Àlex, canya els titelles, pues, aquí estem també interactuant amb els missatges que arriben. I, Manolo, ara anàvem per aquí una mica la idea aquesta. La municipalització, per exemple, clar, evidentment hi ha uns representants que ens agradin o no, estan els consistoris, i com podem retornar aquesta municipalització de la gestió de l'aigua en aquest cas? Perquè, clar, ja està privatitzada. Ja parlem d'Agbar, de Suez Environment, que controlen tot això.
Ahí està el problema, que s'està privatitzant tota la gestió de l'aigua i, evidentment, les empreses privades estan constituïdes per generar beneficis, però no per la societat, sinó per als seus accionistes. I moltes vegades generar beneficis per als accionistes és contradictori en beneficis per a la societat. Per tant, aquí el que es tindria, almenys la proposta que nosaltres treballem i tal, és de que la gent comença a preguntar per què s'està privatitzant tota la gestió de l'aigua, no? Com és que quan s'està parlant d'abastament a les poblacions no es tenen en compte tots els recursos? Per exemple, el mini trasbassament de l'Ebre a Tarragona, no? té un ús de bastant important per part de moltes poblacions i moltes indústries, però curiosament la gent està pagant un preu bastant elevat per aquesta aigua, quan els aquífers dels camps de Tarragona estan plens a vessar, no? I no es gasten, i són molt més barats, i inclús, i ara en tots els respectes, però és veritat, aigua de més qualitat que la que s'enduen del riu. Llavors dius, què està passant aquí, no? Llavors, aquí el que no hi ha és una massa crítica. Ara comença la Unió de Pagesos, per exemple, a plantejar-se que possiblement els han tingut molts anys enganyats en que s'estava treballant per a aigua, per a regadius, per a més producció, i possiblement se n'estan donant compte que els estan entretenint, els estan dient no, s'està fent aigua per a més producció, però en realitat el que s'està fent és aigua per a més especulació, no? I, clar, com s'articula això? Pues, bueno, pues, lo que vosaltres comentàveu, a cada població, a veure com se gestiona l'aigua. Per exemple, si la política que tenen és d'augmentar les tarifes d'aigua perquè no sé què més, però les xarxes, la pèrdua de les xarxes d'abastament, pues, bueno, pues, això no s'acaba de solucionar. O sigui, no se té una política de cara a preservar el recurs, sinó que té més aviat una política de fer el recurs, de fer servir el recurs com un impost més, no? Jo penso que es genera una massa crítica sobre com s'està gestionant l'aigua, perquè l'aigua té més connotacions que el beure. Té connotacions molt importants, mediambientals, socioeconòmiques, financeres, en el nostre cas inclús identitàries, no? O sigui, per a mi aquí ho tenim bastant clar i ho hem assumit, no? Com s'ha de fer? Pues això és, jo penso que hi ha una idea molt, molt, molt clara, que és cada persona ha d'actuar conforme el territori on viu, o la zona on està, o les seues possibilitats, no? I generar una consciència crítica en la societat és una cosa, jo penso, inclús saludable per a un bon enteniment del que hauria de ser una democràcia, no? O sigui, hauria de ser una actitud cívica. Més coses, doncs en aquests moments, clar, jo soc molt pragmàtic, per exemple, en aquests moments, què és el que demanaria, doncs, per exemple, en el cas de les Terres de l'Ebre o en el cas de la societat civil activa, doncs una revisió, un estar al tanto de com s'estan redactant els plans ideològics de les conques, que són els plans, són les normes on s'escriurà, on se reflexarà la gestió de l'aigua els propers 10 o 15 anys. I allí està ficat l'agressió, no? Doncs pues, clar, jo no puc demanar a tothom que es fiqui a parlar d'això, però si realment si hi ha interès en discutir un model de gestió que afecta les persones i el medi ambient, però al mateix temps afecta a la configuració del territori, doncs pues, és un bon sistema de treball. És complex, eh? Però, com heu pogut veure al principi de la conversa, d'una gota d'aigua surten un munt de temes col·laterals que tenen una importància molt forta en el que seria en la qualitat de vida de les persones, inclús en la perspectiva d'un futur digne per a les persones, no? I això crec que és important.
Molt bé. Manolo, si et sembla bé, fem una pauseta, posem una música per descansar una estona i a la tornada, si ens vols seguir acompanyant, plantegem el conflicte entre Israel i Cisjordània, però també sobretot de rebot amb els territoris ocupats de Palestina, perquè, per exemple, segons el llibre Les guerres de l'aigua, de Vandana Shiva, publicat a Icària, contaminació, privatització i negoci, a partir d'aquest títol de Les guerres de l'aigua, ens comenta diversos conflictes, i en el cas d'Israel i Cisjordània, ens recorda que Israel consumeix el 82% de les aigües de Cisjordània, mentre que els palestins utilitzen entre un 18 i un 20%. Per tant, ja veiem com aquesta defensa del territori, aquestes lluites doncs, entre diferents estats, se'n parla molt, com dèiem abans, del petroli, però de l'aigua, pel que sigui, no se'n parla i moltes vegades és una de les causes principals. Si et sembla bé, fem aquesta pausa i després doncs, fem aquest recordatori del conflicte entre Israel i Cisjordània i també ho lliguem amb més lluites que s'estan fent aquí al nostre territori, a Catalunya, per també anar una mica doncs, coneixent algun detall més d'aquesta nova cultura de l'aigua i la defensa d'aquest model que proposem. Et sembla bé, Manolo?
D'acord, totalment d'acord.
Molt bé, doncs, fins ara mateix.
Fins ara.
Seguim a Contrabanda FM, el 91.4, de la freqüència modulada de Barcelona, també per internet a contrabanda.org. Això és Ones de Pau, i emetem els diumenges a les 11 de la nit. Fins ara mateix.
La guerra entre Israel y Palestina es en gran medida una guerra por los recursos hídricos. Las aguas en litigio son las del río Jordán, utilizadas por Israel, Jordania, Siria, Líbano y Cisjordania. La agricultura industrial de Israel demanda el agua del río Jordán, así como las aguas subterráneas de Cisjordania. A pesar de que solamente un 3% de la cuenca del Jordán se encuentra en territorio israelí, las aguas de este río abastecen el 60% de las necesidades del país. La propia delimitación del Estado de Israel pretendía asegurar el acceso a los recursos hídricos. Escribía en 1973 David Ben Gurion, primer ministro del gobierno de Israel, en su primera etapa: es preciso que las fuentes de agua de las que depende el futuro de esta tierra no estén fuera de las fronteras de la futura tierra natal de los judíos. Por ello, hemos reclamado siempre que la tierra de Israel incluya la ribera sur del río Litani, la cabecera del Jordán y la región de Aurán, desde las fuentes de Al-Auja al sur de Damasco. Los primeros conflictos por el agua surgieron en 1948, cuando Israel inició las obras del Proyecto Nacional de Conducción de Aguas, que consistían en una tubería gigantesca desde el río Jordán hasta el desierto Negev para regar los cultivos. Este proyecto provocó un litigio con Siria para resolver los conflictos surgidos entre Israel, Siria y Jordania. En 1953, el enviado especial de Estados Unidos promovió el Plan de Desarrollo Hidráulico Unificado. Siria rechazó el plan y a partir de entonces los conflictos fronterizos entre Israel y Siria han estado muy relacionados con los trasvases de agua llevados a cabo por Israel. En 1962, Levi Eshkol, ex primer ministro de Israel, declaraba que el agua es la sangre de nuestras venas y que impedir el acceso a este recurso a su país sería motivo suficiente para una guerra. Entre 1987 y 1988, el 67% del consumo de agua en Israel se destinaba a la agricultura, siendo el resto para la industria y el consumo doméstico. Si bien en 1992 el porcentaje destinado a la agricultura había descendido a un 62%, este sector seguía siendo el principal consumidor de agua. En el año 2000, el 50% de la superficie cultivada en Israel eran tierras en regadíos. Las poblaciones palestinas, en cambio, consumían únicamente el 2% del agua. Este apartheid del agua, cuya delimitación está marcada por cuestiones étnicas y religiosas, está alimentando un conflicto palestino-israelí candente. Vale. Pero, claro, si no pots aparèixer... I acabant amb aquesta lectura, en 1999 a los palestinos les estaba permitido excavar solamente 7 pozos de agua que no podían superar los 150 metros de profundidad. Los pozos de los judíos, en cambio, podían bajar hasta 800 metros. A medida que la sequía y la sobreexplotación de las aguas agravan su escasez, es inevitable que los conflictos vayan en aumento. Las aguas del mar de Galilea han alcanzado el nivel más bajo de los últimos 100 años. Desde 1993 han descendido casi 4 metros. Debido a la sequía, en 1999 Israel tuvo que reducir un 10% su utilización en la agricultura. Se ha pronosticado que en un futuro Israel se verá obligado a recortar el consumo de agua aún más, delimitando los cultivos de algodón y naranjas y promoviendo cultivos resistentes a la sequía. I com en recordava l'Àlex, aquest conflicte es coneix com a...
El conflicte que va tenir per Síria és el conflicte als Alts del Golan, que encara es manté latent perquè Israel ha imposat les seves condicions que no són acceptades per la comunitat internacional, que és el que apareix a la premsa com el conflicte als Alts del Golan.
Molt bé. Manolo, has escoltat una mica la lectura?
Totalment. Jo tinc que dir que Israel té aquesta situació contradictòria, que a més és possiblement dels països de l'àrea mediterrània que té més avançat el tema de investigació de noves formes de desalació, o diu molt bé l'article, jo soc, conec alguns estudis sobre la taronja d'Israel, no? El tema de que s'està arrencant els tarongers perquè econòmicament la quantitat d'aigua no són viables, i hi ha una cosa que no diu l'article, però que és veritat, que una part, el traçat del mur este que han fet de separació amb les zones palestines, en la part interior del mur, en la part d'Israel, estan els aqüífers de Palestina. O sigui, el que seria l'ofegament del poble palestí, que bàsicament en temes d'aigua ara és més greu que mai, perquè inclús el petit percentatge o les petites bolses d'aigua subterrànies que estaven encara en territori, diguéssim, autònom, no?, han estat esta vegada pues, blindades per Israel, no? O sigui, és una espècie de xantatge que limita molt qualsevol tipus de política quan se parla d'un estat palestí i tal. És un estat que sortiria en temes d'aigua, aigua dependent total i absolutament de l'administració israelita, perquè los aqüífers s'ha quedat dins dels murs, no? És un tema molt greu que jo penso que s'anirà cada vegada, s'anirà aguditzant encara més, i que realment, o sigui, el que fica damunt de la taula és que, bueno, que hi ha un conflicte que pot acabar molt malament en termes militars, però que també podria ser tècnicament solucionable, no sé com explicar-ho. Mm-hmm. Però sí, és molt greu la situació que està passant allà, i és un exemple evident de la importància que té el factor aigua.
I hem apuntat una mica a la sequera, parlàvem d'aquesta sequera que hi havia en aquesta zona, però també no hem d'oblidar que la península ibèrica s'està desertitzant ben bé, doncs, en una tercera part del seu territori per la part sud i del litoral mediterrani. Això també és greu i també ja creen conflictes i en crearà més. Quin anàlisi fas d'aquesta desertització, aquesta sequera també per qüestió de pluges, però el resultat, podem parlar de desertització a quin nivell aquí a la península?
Jo ho tinc bastant clar a la plataforma. Jo personalment també ho tinc bastant estudiat. L'abans de la sequera és imparable, i la gestió que s'està fent del territori a la que seria el llevant de la península ibèrica bàsicament la favoreix, no? És un tipus de agricultura molt intensiva, molt, molt depredadora, però que a més molt contaminant. O sigui, d'alguna manera, el que seria tot l'exemple més paradigmàtic és lo Segura, però està el Túria també, no? O sigui, el Júquer, són rius pràcticament que estan morts, que estan matats. Llavors, clar, se fa un tipus d'agricultura molt intensiva, molt química, amb atops molt agressius sobre el territori que empobreixen la terra, i al mateix temps l'aigua cada vegada s'utilitza d'una manera, bueno, pues més, bueno, que afavoreix molt més la contaminació, que afavoreix molt més el trencament del seu cicle, i, bueno, el que està fent és tot el contrari. O sigui, en més de salvar el territori, pues, tots els plàstics que hi ha per Almeria, tot el cultiu de plàstic tan intensiu que hi ha per Múrcia, que, a més, produccions que després s'acaben enterrant perquè no tenen sortida, o s'acaben enterrant per poder mantenir el preu. Això el que està fent és favorir, per un costat, un deterioro del terreno que fa, pues, que, bueno, que cada vegada més les espècies autòctones que puguin frenar la desertització estiguin cada vegada més debilitades. I l'altre factor és tot lo que seria la part valenciana, també hasta Múrcia, tot lo que seria la cimentació de la segona línia de mar, perquè la primera ja està cimentada, no? D'alguna manera, lo que s'està provocant és que les aigües de pluja que cauen vagin a parar directament a la mar, o no tinguin, o sigui, els punts de recollida subterrània d'aquestes aigües també queden tallats per la gran quantitat d'urbanitzacions, carreteres o tot el que seria, bueno, pavimentacions que hi ha, no? O sigui, la desertització del Mediterrani té una causa climàtica important, però està afavorida per l'activitat que s'està produint humana. I això és una contradicció que, tot just, el govern valencià el que està dient és que necessita l'aigua de l'Ebre per a evitar aquesta, que la desertització avance, i no se'n dona compte que l'Ebre no tenia aigua per a mantenir el bon estat del delta. O sigui, d'alguna manera, el que hi ha és una ceguera o una falta de visió de futur o de com afrontar aquest problema, i de fet el govern espanyol no l'està afrontant en absolut.
Molt bé, anirem acabant, Manolo, perquè voldríem fer des del programa també una valoració una mica així ràpida, però almenys fer-la, que a les últimes tres setmanes no hem parlat sobre les revoltes al Magreb i també doncs, a Egipte i Líbia també, que sembla que és, doncs, està sent bastant repressiva la reacció dels règims. Ja hem apuntat doncs, que estem contents de que hi hagi hagut aquesta revolta, que hagin doncs, tret del seu tro el Mubarak, però també podem parlar d'un cop d'estat a Egipte per part de l'exèrcit, i per tant ens agradarà parlar-ne, però abans et volia comentar una mica uns últims missatges, perquè clar, aquí en el cas de la ciutat de Barcelona, l'àrea metropolitana per exemple, on emet contrabanda i on vivim nosaltres, però també a qualsevol altre punt d'Espanya i de qualsevol país occidental, això d'anar a comprar aigua, això d'anar a comprar la garrafa d'aigua, doncs fa que ens quedi molt lluny de manera falsa i enganyosa doncs, tots aquests problemes, no? Com que podem anar a comprar l'aigua i en tenim tantes a les botigues, doncs no hi pensem, no? Però per donar un missatge realment cru de la realitat en la que ens trobarem d'aquí poc temps, què podríem dir perquè la gent prengui consciència? I després, al final, doncs, et pregunto una mica doncs, quina és la lluita més immediata que podem fer per defensar aquest bé que hauria de ser públic. Però en aquest sentit, com podem conscienciar algú doncs, que cada dia es pot gastar un euro comprant una garrafa de 8 litres d'aigua? Aigua mineral, clar, de la botiga.
Quan se fa això és que vol dir que el dret de l'aigua no està garantit. Nosaltres hem de tindre l'aigua que ens arriba a casa, no caldria anar a comprar la garrafa, no? I penso que això és important. És bo que es consumeixi l'aigua des de casa. I en tot cas, si l'aigua dels deixetes no té prou qualitat, aquí hi hauria una preocupació ciutadana de per què no té prou qualitat. L'aigua de les garrafes no són molt més millor que les que es ven a l'aixeta, i en tot cas el preu que es paga és desmesurat, o sigui, és com un preu que estan excessivament valorades, no? En aquest sentit és una mica de despilfarrament de diners. Els recursos s'han de mantenir. Si tu no mantenis els recursos, desapareixen. I si desapareixen, llavors se crea un problema. Hi ha aigua suficient per a tothom, l'únic que s'ha de fer és administrar d'una manera diferent. Però el que és més important és que tot el cicle de l'aigua no s'interrompisca. Una gota d'aigua es pot utilitzar milions de vegades. L'únic que s'ha de fer és simplement això, és que quan s'hagi utilitzat, que digui en bones condicions per a ser reutilitzada en els tractaments que facin falta, no? Jo crec que això és important. I en quant al tema de el que podem fer, jo no sé què és el que es pot fer a l'àrea metropolitana, perquè s'ha privatitzat tota la gestió de l'aigua i no ha passat res, no? Els ajuntaments estan creant impostos, jo penso que també sobredimensionats a partir del rebut de l'aigua, no són reals en el que realment costa la gestió de l'aigua, però com ningú no hi ha la preocupació social, fan el que volen, però en el cas de l'Ebre ho tenim clar. Ens ve un pla hidrològic de la Conca de l'Ebre on torna a ficar damunt de la taula que no hi haurà cap acord mediambiental per a mantenir el delta. Però sí que hi haurà aigua per anar a Barcelona a través del Segre i aigua per anar a València a través del Xerta Sénia. I sí que es faran els embassaments. Per tant, tinc molt clar que a l'Ebre el que tenim que fer és tornar a posar-nos les piles, tornar a intervenir en la redacció del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, plantejar que aquests rebassaments que estan en marxa no són la solució, que l'aigua és un bé universal, però que no ha de ser subjecte d'especulació. No? Jo aquí ho tinc molt clar, i és el que farem. A més, la plataforma Defensa de l'Ebre som conscients de que, tal com s'està redactant la planificació ideològica a l'estat espanyol, abans era el PP i ara és el PSOE, però el resultat és el mateix. El riu Ebre se té que trasbassar i la resta de rius o es convertiran en depuradores o desapareixeran. Això, per a nosaltres, ens va la vida. Ens va la vida perquè nosaltres vivim damunt d'un riu. Per tant, aquí o es canvia la política i s'adapten els plans a les normatives europees, la directiva Mar d'Aigües, on hi ha un conflicte. I si hi ha un conflicte, pues, bueno, pues, nosaltres haurem d'estar a l'altura de les circumstàncies i lluitar. I la nostra lluita no serà una lluita particular d'un territori, sinó serà una lluita per a modificar determinades polítiques que perjudiquen a tothom, als de Barcelona també, no? Això no sé si te aclareixo lo que pensem sobre el tema, no? Però jo crec que sí que hauríem de ser més crítics una miqueta en com s'està fent tot.
Molt bé, i ja hem dit moltes vegades des d'aquest programa que el conflicte és el motor del canvi, per tant el conflicte benvingut sigui, i en molts casos quan abans estigui en el debat públic aquest conflicte i els carrers amb diferents posicions i debats de tot tipus, pues millor, no?, per poder-ho resoldre i poder fer aquests canvis. Manolo, t'agraïm molt la col·laboració, que ens hagis trucat, que hagis acceptat la invitació, i anirem seguint, doncs, com sempre, fem des d'aquí, doncs, les diferents lluites i les diferents, doncs, visions de la realitat, des de tot, doncs, les províncies, almenys, de Catalunya. Intentem donar veu també a fora de l'àrea metropolitana perquè ens arribin, doncs, noves veus i noves maneres de veure les coses. Gràcies per col·laborar amb el programa, amb Ones de Pau.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer, i moltes gràcies per haver-me convidat. Una abraçada a tothom.
Gràcies, Manolo Tomàs.
Gràcies, una abraçada.
Contrabanda FM.
Doncs continuem aquí en directe des de l'estudi 1 de Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, per internet a contrabanda.org. Avui és diumenge, dia 20 de febrer del 2011, i després de parlar amb Manolo Tomàs de la plataforma En Defensa de l'Ebre i d'explicar una mica, doncs, això de la nova cultura de l'aigua i alguns conflictes que n'acabarem de parlar en un altre programa, on parlarem d'altres casos que també són conflictes armats, com ja hem apuntat el de Cisjordània i Israel cap a la població palestina, i com molts d'altres. Ara, en aquest moment, quan ens queden 10 minutets abans d'arribar a les 12:30, abans d'acabar el programa farem, doncs, una mica, pues, el comentari necessari sobre aquestes revoltes que hi ha hagut. Aquí al programa Ones de Pau hem fet diversos monogràfics, sobretot a l'estiu del 2010, que vam titular Un pont de mar blava. Vam parlar sobre Turquia, sobre Líbia, també sobre el Líban i Algèria. I aquests ponts de mar blava ens servien i ens serviran també per tenir una perspectiva històrica d'aquests conflictes d'aquests països, doncs, després de la descolonització, de la independència dels països occidentals, als quals, doncs, estaven sotmesos, i també en el cas d'Algèria, per exemple, doncs, per exemplificar aquest control de, doncs, tots els àmbits, pràcticament, des dels econòmics fins als polítics, del que és l'exèrcit, i com l'exèrcit està darrere de tot aquest control del país, i per això, precisament, s'han, doncs, impossibilitat les manifestacions i les protestes que hi ha hagut a Algèria. No així, en canvi, al Marroc, que, per exemple, avui, dia 20 de febrer, com deia, aquest diumenge, l'autoanomenat Moviment pel Canvi
ha reunit a 35.000 manifestants a Tànger, al Marroc, com deia, i 10.000 davant del Parlament a Rabat. El que deien algunes consignes era que deixaven de ser súbdits, que no volien seguir sent súbdits i volien convertir-se en ciutadans reals del seu país, qüestionant molt la monarquia, cosa que també es podria fer aquí, en aquest país, això de qüestionar la monarquia. Per moltes diferències que hi hagin en molts àmbits, però sí que es podria qüestionar, cosa impossible, i ja sabem el que passa aquí quan es crema una bandera espanyola o es fa alguna referència al rei, com salten tots els catòlics i monàrquics i ultraconservadors en defensa del que significa la monarquia. Bé, a Líbia sí que sembla que hi ha hagut molts morts, una repressió sagnant cap als manifestants. La policia ha disparat amb armes de foc i hi ha més de 80 morts assassinats, segons ens publiquen alguns diaris. I ara li passo la paraula a l'Àlex per centrar-nos un moment en Egipte i només agafar les paraules d'un analista que ens parlava d'Egipte, també en un diari d'avui, que pues, qüestionava realment quin és el paper de l'exèrcit a Egipte. I deia això, deia: «Hace falta precisar que es el mismo ejército y comandado por los mismos generales que durante los últimos 58 años ha sido la columna vertebral de un régimen aborrecible. Hay que recordar que las grandes ONGs como Amnistía Internacional llevan décadas denunciando su brutalidad y sus repetidas violaciones de los derechos humanos. ¿Estamos seguros de estar tratando con un ejército como el de Ataturk o como el de la Revolución de los Claveles portuguesa? ¿Debemos descartar completamente la hipótesis de un Egipto que al final caiga en manos de un gobierno civil o no, que no sea sino una variante del régimen instaurado antaño por Nasser y cuyas bases no canvien substancialmente?». Doncs mireu, per tenir un exemple només, us llegeixo una brevíssima carta, un text que va enviar un objector de consciència a la War Resisters International, a la Internacional de Resistents a la Guerra, i deia així: «Queridos pacifistas y amigos, queridas pacifistas y amigas, el servicio de inteligencia egipcio me acaba de liberar hoy, 5 de febrero de 2011, a las 7 p.m., después de 29 horas de arresto. Me han pegado un montón, me han acosado sexualmente, me han amenazado diciendo que voy a ser juzgado por una corte militar. Han intentado que me una al ejército, me han robado mi DNI y mi móvil. He pasado los peores días de mi vida. Se estaban vengando de mi rechazo a cumplir el servicio militar. Necesitaré un par de días de descanso después de esta horrible experiencia. Muchas gracias a todos y todas por vuestros continuos esfuerzos por ayudarme hasta lograr mi libertad y mi seguridad. Os deseo lo mejor, Michael Nabil». Doncs aquest era l'objector de consciència que doncs l'exèrcit el va torturar pel fet de declarar-se insubmís. Bueno, a mi ja us dic que em fa mala espina aquesta junta o aquest Consell Suprem de les Forces Armades, que ara té el poder directament, sense cap titella, com el Mubarak, per molt bon intermediari i negociador entre Occident i els interessos del propi país i de les multinacionals, ara ja no tenen aquest intermediari, i el cap del servei secret sí que l'ha substituït, amb la qual cosa déu-n'hi-do el canvi, i aquest Consell Suprem de les Forces Armades té tot el poder. Veurem què passa. Bueno, Àlex, què et sembla? Quina visió t'ha arribat? Quina informació t'ha arribat respecte a l'exèrcit, per concretar-ho? Després digues el que vulguis.
A mi em sembla que l'exèrcit el que ha fet és fer-se càrrec de l'ordre públic, perquè no hi ha hagut un moviment prou ampli per part de la població per organitzar la seva pròpia autodefensa i garantir l'ordre i la seguretat interior del país, imprescindible perquè no es caigui en el pillatge i en el caos més absolut, en el pitjor sentit de la paraula caos. i per tant s'ha de donar un marge de confiança d'un cert temps en aquesta situació. Si no és pel poble que s'arma de valor per sortir als carrers malgrat els missatges amenaçadors de, contra les pròpies vides, com de fet hi ha hagut gent que ha perdut la seva vida però no tenia res de fet, res més a perdre, i que han sortit al carrer, tot i que les televisions amenaçaven amb tota mena de contrapartides a la gent que es manifestés i sortís als carrers, la gent ha sortit al carrer, no només el moviment obrer que ha estat el pal de paller de la revolta, no només els bloggers que han convocat les mobilitzacions i que també han estat una part molt important de la comunicació horitzontal i la contrainformació respecte al poder absolut que tenia el president Mubarak, que era, recordem, un president que s'autoelegia democràticament amb unes eleccions absolutament manipulades en què gairebé obtenia el 98% o més dels vots escrutats. I per tant, el que vull remarcar jo és que el poble a Egipte ha donat un exemple al món de valor i de que quan no hi ha res a perdre, perquè sempre es perd, perquè el poder et sotmet, perquè el poder competeix i t'exclou tant que et fa perdre. I no pots evadir-te perquè sempre, sempre, sempre et venen al darrere i et matxaquen. Només queda un altre que unir-se a tot el poble i arribar tots junts a alliberar-se. I aquest és el procés en el que estan ara. I a l'exèrcit s'ha de donar el marge de maniobra perquè pugui fer un paper com el que va poder fer a l'exèrcit de portuguès a la revolució dels clavells. No podem pecar nosaltres des d'aquí i enviar-los mala energia pensant el pitjor del que pugui passar amb l'exèrcit.
No és mala energia,
no són, és una valoració... No són només els que manen, els que decideixen. També són els que obeeixen i que porten els fusells i que apunten amb els seus canons des dels tancs i des dels carrers amb les seves escopetes al poble. I ells també són part del poble. O sigui, un soldat té la possibilitat de desobeir, i això com a antimilitaristes ho hem de tenir molt clar. Per tant,
correcte,
completament al costat del poble, completament al costat del valor que ha demostrat el poble egipci i la seva capacitat de resposta davant de l'opressió, i que la possibilitat que hi hagi una involució en aquest procés revolucionari de canvis radicals en un país com Egipte, amb profundes problemes que divideixen la societat en molts àmbits, però han estat capaços d'unir-se, han de ser molt, molt, molt constants en la seva capacitat d'organització i, sobretot, donar una vegada i una altra a la resta del món l'exemple de que no hi ha res a perdre, perquè ja hem perdut la por. La gent que estem aquí, les contrabandistes i els contrabandits, ja hem perdut la por. Bueno, no tenim res a perdre. Com dèiem el 22 de gener passat, abans de la vaga general del 27 de gener, res a perdre, ja no tenim por. I així va ser. Els mitjans de comunicació van dir que no hi havia hagut cap mena d'incidents remarcables, i en allà ens van torturar a les persones, bueno, que ens vam resistir pacífica i no violentament al desallotjament del sistema quan volien identificar les 420 persones que estàvem allà sentats.
Sisplau.
I per tant, què vull dir amb això? Que potser no se'ns escoltarà, però hem de continuar donant exemple de valor perquè no tenim res a perdre, perquè ja no tenim por.
A veure, jo entenc que tenies la necessitat de dir-ho, però crec que no era el moment de dir-ho, però bueno, ja ho has dit. O sigui, jo entenc que a la vaga del 22 de gener...
Jo m'identifico amb el poble, sí, amb el poble egipci, no perquè he viscut una situació semblant.
Bueno, no sé, semblant aquí, no sé, jo poso un exemple, perquè anem a posar...
Jo no he mort, però em van torturar.
Bueno,
els Mossos d'Esquadra em van torturar i els denunciaré col·lectivament amb el parte mèdic que tinc de l'Hospital Clínic, demostrant que em van fer un seguit de lesions que són susceptibles com a mínim de ser denunciables a nivell de drets humans, i que se sàpiga que en aquest país tampoc es respecten els drets humans per molt que es digui democràtic. Igual que es deia democràtic a Egipte, aquest país que es diu democràtic tampoc respecta els drets humans dels manifestants que es reuneixen públicament en una assemblea que és desullotjada il·legalment per la policia. notícia.
Siguem
perdona,
breus,
Jordi,
que ens queda poc temps,
però això,
queda això, molt
veure,
poc temps.
Això té a veure amb el missatge que està donant el poble egipci i amb el que m'identifico completament i amb el que he viscut una situació semblant.
Que ja ha quedat clar i no és semblant
doncs
la situació.
No,
no és semblant.
No
em
diguis
semblant.
Que no ho és, perquè no si és jo semblant, crec que sí que ho és.
Vale.
És una qüestió pues, d'opinió.
Que ja ho has dit, és que ens passa el temps, no tenim temps. És que ens passa el temps. I el que ha passat aquests 18 dies és el menys important, segurament, en comparació amb tot el que ha anat passant els últims anys. Hi ha hagut moltes vagues, hi ha hagut moltes tortures de molts sindicalistes, hi ha hagut vagues de milers de treballadors, hi ha hagut empreses de 20.000 treballadors que han fet vaga i no, no només s'han anat a manifestar en una plaça, el qual jo ho reconec molt, però deixa'm ser crític perquè encara no ha començat el difícil. I en aquests moments el que ha passat és això, que hi ha un Consell Suprem, que és un exèrcit, que està governant. O sigui, diguem quin és el canvi que hi ha hagut fins ara. No hi ha hagut cap. L'estat d'emergència continua.
El canvi de consciència del poble, que és el canvi fonamental.
El canvi de consciència s'ha anat treballant des de fa molt temps.
Sí, sí? I s'està posant en pràctica, perquè ja s'ha donat aquest canvi de consciència.
Bueno, d'acord. Sí, 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 pot ser. Sí, sí. Aleshores, jo anava a posar algun exemple i per a parlar de les tortures i anava a parlar, per exemple, la repercussió de la vaga del 6 d'abril del 2008 és que, per exemple, tenim el senyor Karim El Behrei, que va ser torturat, empresonat per fer difusió d'aquesta vaga. És un periodista. Estem parlant del periodista Karim El Behrei. Bueno, jo crec que no hi ha hagut cap periodista torturat durant la vaga, no? Durant la vaga de darrera vaga, en fi. Però no vull cabre jo ara amb això. Un altre tema, perquè ja sí que hem d'anar tancant. Mira, ens queden 2 minuts. Hi havia un titular de diari que deia les amenaces de golpe inflamen la protesta en Egipto. Això era abans de que Mubarak doncs, fes aquest discurs en el qual deia que no dimitia, tot i que el dia següent el van fer fora doncs, els seus propis col·legues del règim que ell doncs, liderava d'alguna manera. I diu, el règim advierte a l'oposició que habrá violència si rechaza el diálogo. Bueno, doncs, aquestes amenaces no són per fer por, perquè ja ha quedat clar que l'han perdut, però també és un missatge molt clar per que sapiguem doncs, amb qui s'ha de dialogar i com s'ha de dialogar. I ho haurem de deixar aquí per posar la sintonia amb aquest últim minutet que queda i emplaçar-vos a que escolteu doncs, el programa quan vulgueu, a la carta, a través del blog d'onesdepau.contrabanda.org o que ens acompanyeu el proper diumenge a les 11 de la nit aquí a la sintonia de Contrabanda FM. Àlex, gràcies.
Gràcies a vosaltres per la paciència que ha tingut amb mi, que estic passant uns dies molt difícils després de les esdeveniments que van ocórrer el 22 de gener.
Vinga, salut. Fins al proper diumenge.
Salut, salut, em fa falta. Gràcies.
Doncs això, tornarem el proper diumenge a les 11 de la nit. Ja sabeu que Ones de Pau s'emet d'11 a 12 i mitja. I la propera setmana crec que encara també es pot escoltar la repetició a les 11 del dematí, el dimarts. Segurament després ja seran altres franges les que tindran la repetició perquè estem canviant doncs, la continuïtat de Contrabanda. Us esperem el proper diumenge. Gràcies per acompanyar-nos. Salut i pau a tothom. Thank you.